Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i deixar-hi pujar Francesc Soler, Núria.
El nostre convidat d'avui és periodista i escriptor i treballa a Catalunya Ràdio des de fa uns anys, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional. Destaca per haver col·laborat amb diversos mitjans audiovisuals, tant de Barcelona com de Madrid, i també per escriure una columna d'opinió al diari The New Barcelona Post. Més enllà del periodisme, també és autor, entre d'altres, de la novel·la Barcelona demà o aquesta tarda i també del llibre d'entrevistes Homonots, converses amb 10 gais que han obert camí. I és per això que avui arriba als estudis de Ràdio Estel per presentar-nos El somriure dels dofins, una novel·la sobre el dolor i el desig que ens endinsa la vida d'un nen petit nascut als 70 que a poc a poc va descobrint i acceptant qui és de debò. És per això que, per conèixer tots els detalls, avui puja a la caravana Francesc Soler.
Gràcies, Núria. Fins ara. Francesc Soler, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Francesc, ara ens ho deia la Núria, El somriure dels dofins, que s'ha convertit en la teva última novel·la, una novel·la que, per cert, no fa ni una setmana que està a les llibreries.
No, acaba d'arribar i estic rebent els primers comentaris dels lectors. Per tant, és aquest moment tan emocionant, perquè un llibre que has tingut durant mesos, anys, en aquest cas, al cap, i que has escrit des de la solitud, arriba un moment que es fa de domini públic i penses, a veure, potser el que jo tenia molt clar que explicava no és exactament el que explica, perquè els llibres, com bé saps, els fem els escriptors, però també els fem els lectors. I per això és un moment dolç i és un moment emocionant aquests dies, sí.
Ara m'ho deies, fa anys que tenia al cap aquest llibre. Com s'ha gestat tot plegat?
Mira, jo és un llibre que feia molt de temps que volia escriure, però no sabia si en sabia prou, perquè crec que és un llibre que, per escriure'l bé, implica tenir molta vida i tenir moltes lectures. Per tant, ara que tinc 44 anys, és a dir, que ja començo a tenir una mica de vida, ja m'han passat unes quantes coses a la vida, vaig pensar que potser era el moment de posar-s'hi. I he de dir que la pandèmia em va ajudar eliminant tot el que podia distreure, que és la meva vida, la vida social. Jo sóc una persona molt sociable, per tant, això d'haver-se d'estar enclaustrat a casa durant setmanes i setmanes, doncs segurament em va permetre tenir moltes hores per davant per fer aquesta primera versió, aquesta primera escriptura a raig que sempre és necessària perquè acabi sortint El somriure dels dofins.
Fas una primera versió, si no m'equivoco, pares durant un temps i després ho reprens. Per què això?
Sí, a mi em va molt bé aquest mètode d'escriptura perquè em permet posar-me al lloc dels lectors. És a dir, quan acabes d'escriure un original, pots pensar que és el millor llibre del món que et n'ha de donar el Nobel, o pots pensar que és una merda i esborrar-lo tot. Llavors bascules entre aquests dos sentiments i difícilment trobes un punt intermig. Llavors, quan deixes reposar un original com aquest i el reprens al cap d'uns mesos, et pots posar al lloc del lector. I a mi em passa una cosa que no sé si li vas a ningú més, que és que fins i tot a vegades em sorprèn dels girs de la pròpia història, que penso, doncs no recordava que això anava per aquí, i és bonic.
Jo sempre ho dic molt, que si escriviu un dietari, el més xulo no és escriure'l, és llegir-lo l'any després i et sorprens de qui eres.
I sobretot, està bé que ho diguis parlant també d'aquest llibre, perquè en El somriure dels dofins jugo molt amb aquesta idea, no? De quan un escriptor és alhora escriptor, és alhora el protagonista del seu llibre i també és alhora el primer lector, que és molt bonic, no? Aquestes tres figures.
Ara em deies el protagonista, clar. Comences el llibre, espera't, que ara buscaré això perquè és fàcil, perquè és la primera pàgina. Comences el llibre i trobes una frase que dius, ui, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Ara li deia a en Francesc que quan entrava, que comences presentant-te tu. Comences presentant-te tu.
El llibre, el protagonista del llibre es diu Francesc Soler, i evidentment això pot sorprendre algú, pot fer que algú se'n vagi directament a Google a veure si és veritat, que a mi m'han passat aquestes coses tan fortes. Jo he de dir, sense...
Ja, ara ho he trobat, Em dic Francesc Soler, potser el nom us sonarà, i vaig néixer el 26 d'abril del 77, el mateix dia que Nova York va inaugurar-se la discoteca Estudio 54.
Com tots els llibres, és un llibre basat en fets reals, tot i que he de dir que els fets reals en aquest llibre s'acaben amb les quatre primeres paraules, és a dir, jo em dic Francesc Soler com el protagonista, però ja no vaig néixer aquest dia i evidentment és un llibre de ficció, és una novel·la, tota ficció parteix de la realitat, però no és ni molt menys la meva vida. El per què de que el protagonista es digui Francesc Soler, que pot semblar una ocurrència o un joc, evidentment hi ha una part de joc, però també hi ha una part d'exercici, de creació. El protagonista del llibre li passen coses, com deia, molt fortes, uh-huh. I una part d'això passa pel fet que la gent mal parli d'ell, pel fet de que vegi escrita la seva vida falsejada als diaris, etcètera, etcètera. I jo em vaig plantejar com seria si això em passés a mi, si veigués el meu nom als diaris associats fins i tot a un delicte, etcètera, etcètera. I em va anar molt bé per escriure el llibre, per posar-me a la pell del protagonista, i vaig pensar, calla, doncs deixem-ho. En lloc de posar-li Roger Garcia o Albert Planes, doncs Francesc Soler.
Clar, jo me l'estic llegint ara aquest llibre, un llibre que és com diu el Francesc, que és optimista, perquè ho és, però és molt dur de llegir. Clar, tu escrivint-lo com a personatge principal, suposo que has sentit molt el personatge principal. Has plorat a l'hora d'escriure?
No he plorat, però sí que hi ha dies que he acabat fet pols, perquè evidentment com tot exercici de creació, jo crec que implica un exercici d'introspecció, i més tocant temes que em són molt pròxims. Evidentment el protagonista és un noi homosexual que neix a la Catalunya interior, a comarques a finals dels 70, això ho compartim, i evidentment part de les seves vivències, sobretot el context social, el compartim. Llavors, evidentment això ha implicat un esforç de retrospecció, de mirar-me des dels meus ulls, d'una persona ja això, no?, de maduresa, suposo que es pot dir amb 44 anys, no? Sí. O vaja, hauria de tenir una certa maduresa ja als 44, però sí fer una certa revisió, prenent aquesta distància, de coses que em van passar, o de com era la societat en aquell moment, perquè a vegades com que el temps passa dia a dia, no tenim la sensació de canvi, però quan mirem això, no?, a 30 anys vista, veiem que la societat ha canviat molt, sortosament.
Hem canviat en positiu? T'ho dic perquè sí. El dia 31 de desembre, fa res, ja hi havia noves agressions homòfobes.
Mm-hmm, mm-hmm. Jo crec que sí, jo crec que en general hem canviat en positiu. Només cal veure el que s'escrivia als mitjans de comunicació fa 30 anys i el que s'escriu ara. Per exemple, jo per fer aquest llibre vaig estar investigant com es va cobrir, per exemple, l'erupció de la pandèmia de la SIDA, mm-hmm. de la pandèmia de la SIDA als anys 80, i era increïble. Les coses s'escrivien en aquell moment i que ara serien intolerables. Sí que és evident que hi ha reductes, jo crec que minoritaris a la societat, molt violents, i que justament jo crec que són molt violents perquè veuen que se'ls està escapant de les mans, perquè veuen que la societat ja no és una societat masclista, patriarcal, homòfoba, racista, i llavors hi ha gent que no està convençuda o no està gens disposada a acceptar la seva pèrdua de privilegis.
Sí, com sigui, en Francesc Soler, que ha publicat aquest llibre editat per Columna, El somriure dels dofins. Que El somriure dels dofins jo crec que és un somriure, ja em perdonareu, és un somriure cabron.
Sí.
Que és aquell que amaga.
Sí, El somriure dels dofins jo crec que és molt equívoc, molt ambivalent. En alguns moments pot ser una tortura. Jo a vegades El somriure dels dofins l'equiparo amb la infantesa, o en una visió falsa de la infantesa, com si hagués de ser sempre una època feliç i sense preocupacions, i en la qual tothom és innocent i és bo per naturalesa, i és mentida. Hi ha nens que són molt cabrons, però hi ha nens que són molt cabrons amb 5 anys, amb 10 i amb 15, i ho seran tota la vida, altres no, altres milloraran i altres empitjoraran. Però em refereixo que El somriure dels dofins també pot ser això, aquesta suposada felicitat o suposada, no sé, innocència. Els dofins fan aquesta cara com de riure, però ells no riuen, és la cara que tenen. Pot ser també una màscara, segons com.
Quina història, crec que ens en feies una pinzellada, però quina història ens trobem en un llibre com aquest?
Jo he volgut explicar la història d'una persona que en ple descobriment de la seva personalitat i també de la seva sexualitat li passa una cosa greu, una cosa que li capgira la vida absolutament, i un fet això que determina la seva vida però que no li arruïna la vida. És a dir, jo he volgut parlar de dolor, però sobretot de superació del dolor, i perquè per mi era important potser poder llançar aquest missatge de dir, escolta, la vida ens passen coses a vegades molt greu, coses imprevistes, coses que no hem buscat, coses que no en tenim cap culpa, però un cop passades ens podem passar la resta de la nostra vida instal·lats en el paper de víctimes, buscant culpables o buscant la revenja, o en coses molt millors, que és intentar aprofitar la vida que ens quedi o la vida que tenim, no?
Hi ha algú que s'hagi llegit ja el llibre i que ja t'hagi dit, Francesc, això passava a la Catalunya del 77, 78, 79?
No tant això, sinó molta gent que m'ha dit això també passava a Sabadell fa 20 anys, o jo no sóc homosexual però a mi em passava perquè era una noia doncs, que anava molt a la meva i també sobresortia. Jo crec que aquesta societat molt més uniforme i molt més al·lèrgica a la diferència, l'altre dia veia un reportatge que parlava de la societat japonesa i que em va agradar molt, perquè deien que al Japó hi ha una dita que diu quan un clau sobresurt s'ha de picar perquè quedi anivellat amb els altres, que és aquesta espècie d'al·lèrgia a sobresortir, aquesta dictadura del tothom. Això perquè ho has de fer? Perquè ho fa tothom. Això no ho facis perquè tothom se'n riurà de tu. Aquesta
no
idea del tothom,
de la norma, eh?
No sortir-se de la norma com a sistema de vida. En un món com l'actual, que evidentment és molt més plural i molt més divers, doncs segurament aquesta sensació, aquesta pressió per la norma ha canviat. Una noia també m'ho deia, una noia que no té fills, em deia, jo també ho vaig sentir en el moment en què totes les meves amigues tenien fills i jo no en vaig tenir, no? I m'havia d'estar justificant constantment. Per sort, jo crec que això cada cop és més anecdòtic.
Evidentment, Francesc, aquest llibre és una novel·la, i a part d'explicar-nos una història, també tenies aquesta intenció de reivindicar?
Sí, hi ha una part de reivindicació de certes figures, de certes èpoques, i sobretot també del paper de la literatura en la vida de les persones.
Surten molts escriptors, Oscar
sí.
Wilde surt...
Sí, i aquí una antologia, hi ha l'Oscar Wilde, hi ha el Terence Moix, hi ha Mishima... hi ha Holleran, hi ha Levitt,
i per aquí, que encara no hi ha arribat encara...
Però sí, vol ser una reivindicació dels escriptors i de l'escriptura i de la literatura com un mitjà, no només per aprendre de què va la vida, sinó també per aprendre de com és un mateix, no? A vegades, i sobretot, per exemple, en el cas de la novel·la, que és un noi homosexual que creix en un context on no hi ha referents, ell se sent sol i se sent molt perdut, i llavors llegint descobreix doncs, que no és tan original, que aquests grans enamoraments o aquests grans patiments o aquestes inseguretats ja passaven fa dos segles i que ha quedat escrit. I per tant, aquesta idea de dir en el fons no som originals, en el fons som versions, doncs lluny de dir, vaja, jo pensava que aquí era l'únic que m'havia enamorat d'aquesta manera tan boja... per provocar un cert consol, de dir, hosti, és que està bé, mira, aquest llibre parla de mi. Per això un capítol, sense fer spoilers, que es diu Tots els llibres parlen de mi, que és aquest moment bonic en què llegeixes i dius, hosti, és que a mi això també m'ha passat, que bé.
Estava pensant ara, ai, si t'expliques jo. Ai, si però sí, és això. A més, és un llibre que ho dèiem, que és... i no pararé de repetir-ho perquè és totalment cert, és un llibre molt dur, però amb una visió optimista de la vida. I ja no et pregunto pel llibre, sinó et pregunto més a tu, Francesc, com... ara sembles el meu psicòleg. Com transformem en un problema que per nosaltres ho és tot, és un món, no?, aquell problema, en aquest positivisme?
Doncs bona pregunta.
Pregunta-li al teu psicòleg.
Sí. Jo crec que sobretot sent molt economicista i pensant que és que en situacions i persones dures o persones que et poden haver fet mal o que et poden haver fallat, és que no val perdre i no val la vida, no val la pena perdre ni un minut de la vida. Llavors, mirant endavant i sobretot pensar en tot el que té la vida per oferir-te encara. Sé que això que estic dient ara, en algunes situacions dures i difícils, és molt complicat, no?, de fer-ho, però crec que com a sistema de vida, no recreant-se en la tristesa, en el dolor o fins i tot en la venjança, jo crec que és bo.
Jo que m'estic llegint aquest llibre, uh-huh. Tot és perdonable?
Bona pregunta.
Bé, la ficció està molt bé, però és ficció.
Jo no sé si tot és perdonable, ni si hem d'aspirar al perdó. Jo crec que estaria bé que ho fos. Estaria bé que ho fos, i sobretot que quan passen els anys, si es pren una certa distància, potser s'entenen certs comportaments. I moltes vegades fem el que fem perquè no en sabem més, no perquè hi hagi malícia o perquè hi hagi una voluntat això de fer mal, sinó perquè és que no en sabem més. I a vegades els pares fallen perquè no en saben més, a vegades les parelles fallen també perquè no en saben més i això, per tant, sí.
Em dona la sensació, Francesc, que i ho deixes molt imprès també en el llibre i en la història i en la confecció del personatge, que ets un tio molt vitalista.
Mm-hmm. Sí, jo sóc vitalista i disfrutón.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Disfrutón,
sí,
m'agrada.
Sí, m'agrada molt aquesta paraula. No sé si en català em podríem dir
gaudinià,
tot i que gaudinià potser seria més amant de la Sagrada Família, però vaja.
Va, una altra cosa que m'ha agradat molt del llibre és, ara ho dèiem, que ens situa en un poble de la Catalunya Central dels anys 70, però també dius que gran part del col·lectiu LGTBIQ+, es trasllada a grans ciutats com ara Barcelona perquè s'hi troben més còmodes. Suposo que el sentir-se un mes i que ningú s'hi fixi és el que ajuda a sentir-se còmode. No?
Mira, aquest és un dels temes que a mi m'agrada reivindicar de la novel·la, que és posar en valor la ciutat com a espai de sociabilitat, com a espai de trobada, també com a espai de reivindicació i d'organització social. I en el cas del col·lectiu LGTBI és claríssim, no? Perquè estem en un moment, sobretot en aquests primers mesos postpandèmics, d'una certa al·lèrgia a la ciutat i una certa reivindicació del món rural, que no se m'enfadin ara la gent que viu a pobles, que segur que s'hi viu molt bé. Però a vegades hi ha una certa com demonització de la ciutat, no? I de voler anar a les essències i de reconnectar amb la natura, que està molt bé, que està molt bé el cap de setmana anar a reconnectar amb la natura. Però jo crec que la ciutat és on, des de tot el segle XX, milers, milions de persones que en el seu context, doncs, petit i amb molta pressió social no s'han pogut desenvolupar com a persones, han trobat la ciutat en aquest suposat anonimat, que potser tampoc és tal, la possibilitat de trobar gent com ells, amb interessos en comú, i d'organitzar i de refer una espècie de famílies noves, no? Perquè moltes vegades han deixat pares, han deixat tiets i germans, doncs, els pobles d'origen, i creen unes noves xarxes, doncs, que també són molt boniques, i això val per Barcelona, per Madrid, per San Francisco, per Nova York, per Londres, etcètera, etcètera. I he volgut reivindicar aquest paper, sí, i és també on neixen, lògicament, els moviments de defensa dels drets del col·lectiu LGTB. Neixen a la ciutat.
Neixen a la ciutat i, en el cas d'Espanya, a Barcelona.
I en el cas d'Espanya, a Barcelona, correcte.
A tu et va passar una mica això, Francesc?
Sí, rotundament sí. Sí, jo a Barcelona vaig trobar el meu espai on fer possible el meu projecte de vida i on acabar de ser jo de veritat. És a dir, jo tinc molt bona relació amb el meu poble, m'agrada molt pujar-hi a la meva família, vaig fer el pregó de la Festa Major fa uns anys i estic encantat de la vida i sé que m'estimen molt i el llibre es ven a la llibreria del poble, per tant, res a dir-ne. Ara, jo és veritat que quan vaig arribar a Barcelona vaig dir, això sóc jo, aquesta és la casa que he triat, això és casa.
L'has presentat ja, el llibre?
No, el llibre és que acaba de sortir del forn.
Sí, fa res.
I per tant estic encantat avui de venir-ne a parlar aquí a Ràdio Estel. El presento l'últim dijous d'aquest mes a la llibreria Ona i llavors començo un tour, vaig a fer una presentació a Vic també l'endemà, sé que també tinc alguna cosa a Tarragona, a Móra d'Ebre, torno a Barcelona a la llibreria Antinaus, que també m'estimen molt i que segur que serà una presentació molt interessant, i a partir d'aquí doncs anirem fent.
Doncs ja ho sabeu, que el darrer dijous de gener a la llibreria Ona podreu trobar en Francesc Soler la presentació d'aquest llibre que de veritat val molt la pena, El somriure dels dofins, editat per Columna. En Francesc, que ve del món de l'escriptura, ell és escriptor però també és periodista, el món del periodisme ha ajudat a normalitzar la identitat sexual, la diversitat sexual?
Jo crec que sí, i ja t'ho dic, fent aquesta retrospectiva amb la premsa, jo crec que per sort, en aquest país tenim una premsa compromesa i una premsa que ajuda. Potser en el camp de la visibilitat, i és una cosa que no em canso de dir, crec que l'assignatura pendent és la incorporació de les persones trans als mitjans de comunicació, no només com a lectores, no només com a tema, sinó també com a generadores de discurs. És a dir, a mi m'encantaria poder veure un presentador al 324 que fos un home o una dona trans.
Si no passa, és perquè hi ha transfòbia i ens ho diem poc?
Sí, i tant. De baixa intensitat, perquè el discurs tothom el té molt ben après, però llavors a l'hora... però en qualsevol procés de selecció estic segur que això pesa, vaja, estic segur no, em consta, i de fet el col·lectiu trans és un dels col·lectius amb una taxa d'atur més elevades, i és per alguna cosa.
Acabes de publicar aquesta novel·la que ve del 2020, si no m'equivoco, dèiem que era un procés llarg, per tant, no t'esveris si et faig aquesta pregunta. proper llibre, ja el tenim en ment?
Tinc idees que em volten pel cap, però no he volgut posar-m'hi i no m'hi posaré, segurament fins després de Sant Jordi. Ara vull gaudir molt aquest llibre, vull explicar-lo molt, vull poder-ho compartir amb els lectors. Una de les coses meravelloses de les xarxes socials és que la gent llegeix el llibre i llavors t'ho explica i diu, mira, he pensat això, i això és molt bonic perquè si no, a vegades, clar, és que queda super desconnectat dels lectors perquè els lectors els veus a la presentació del llibre quan el compren, però llavors ja no els veus més i llavors, escolta, és que no sé si li ha agradat, si me'l tiraran pel cap o si ja l'han tirat al contenidor de reciclatge. Per tant, això és molt bonic i vull viure molt aquest moment sense entrar en una altra història. Tinc temptacions, perquè hi ha dies que dic, comencem, faig, apunto coses a les llibretes i això, però de moment no.
Podríem definir, i molt, 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 molt resumit, el somriure dels dofins com una catarsi de llibertat?
Sí. Em sembla acurat. Sí. És això. Sí. Bé.
Nil Moliner, amb aquesta llibertat, Francesc, t'ho he dit que t'ho preguntaria quan entraves a l'estudi, quan entraves avui a la caravana, deixeu-m'ho dir, perquè a mi és la de les coses que m'ha cridat més l'atenció d'aquest llibre, que és la portada, que és preciosa. És un quadre, això, eh?
Estic molt content. És un quadre d'un pintor que es diu Xavi Solà, que fa molt de temps que segueixo, diuen que és el Hockney català, o l'escriptor de la Joventut Trista. I és un quadre amb retrat d'un noi en el qual es veu que li han passat coses. Es veu que li han passat coses i l'editorial li va proposar, el Xavier va acceptar i estic immensament feliç perquè crec que li fa un gran servei al llibre.
És preciós. Mira, Francesc, ho faig molt poc en directe. Faig molt poc de grupi en directe. Mm-hmm. Però em signes el llibre?
I tant, per suposat que sí.
Francesc Soler, periodista, escriptor, que avui ens ha vingut a presentar aquesta última novel·la, El somriure dels dofins, editat per l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Molts èxits i fins aviat.
A vosaltres. Sí.